El poble de Catalunya diu prou. Comencem a caminar cap a la independència. Els catalans hem decidit prendre les regnes del nostre destí col·lectiu i caminar decididament per l'únic camí que es permetrà decidir entre tots quin país volem, el camí cap a la independència. Aquest és l'únic camí que farà possible que el nostre treball i el nostre esforç serveixi per a garantir un futur digne i pròsper per als nostres fills, en una societat que, per ser més lliure, serà també més justa i més democràtica. La secessió de l'estat espanyol i del francès pel que fa a la Catalunya Nord és l'única possibilitat que tenim els catalans de ser amos del nostre propi destí. El fracàs del procés de reforma de l'Estatut d'Autonomia ens ho va fer del tot evident. Ho va fer també evident a aquells que fins aquell moment havien mantingut viva l'esperança que era possible un acord amb l'estat espanyol a favor d'una autonomia més plena per a Catalunya. Si l'escapçada de l'Estatut aprovat pel nostre Parlament, dut a terme pel Congrés espanyol, va suposar una pèrdua majúscula en qüestions tan fonamentals com el reconeixement de Catalunya com a subjecte nacional, la sentència del Tribunal Constitucional del 28 de juny de 2010 va barrar definitivament la possibilitat d'encaixar Catalunya en el marc constitucional espanyol, bo i reduint l'expressió del nostre govern a nivells inacceptables. Hem de fer saber al món que existim, que som una nació i que volem dotar-nos d'una estructura política pròpia. Durant els darrers 300 anys, els catalans i catalanes, per aconseguir el reconeixement que la nostra dignitat com a poble mereix, hem confiat en tot i en tothom. Hem confiat en l'ajuda d'altres estats. Hem confiat en la modernització d'Espanya, que ens havia de permetre viure plenament com a catalans i catalanes dins d'un estat espanyol confederal. Hem confiat en els partits i en els nostres dirigents. Hem confiat en tot, menys en nosaltres mateixos. Ara sabem positivament que per assolir la llibertat n'hi ha prou per confiar en nosaltres. El nostre futur i el de les properes generacions només depèn de nosaltres. Ja que diu que els pobles tenen allò que es mereixen, doncs bé, els catalans i catalanes volem que el que ens mereixem. Ara és l'hora, catalans i catalanes, ara és l'hora de posar-nos dempeus i de caminar cap a la independència. Ja ha arribat l'altre juny, el juny que recordarem com aquell que van començar a caminar cap a la llibertat. El passat 10 de març es va constituir l'Assemblea Nacional Catalana amb l'objectiu d'aconseguir aplegar tot el poble per a caminar junts cap a la llibertat. A l'Assemblea hi cabem tots aquells que vivim i estimem Catalunya, sigui quin sigui el nostre origen, i cabem tots aquells que, solidaris amb les futures generacions, sabem que només depèn de nosaltres que puguin viure en un país digne, pròsper, just, solidari, democràtic, respectuós amb la diversitat, orgullós de la seva història, però també i sobretot en un país amb vocació de projectar-se cap al futur. Entre tots hem d'aixecar un gran castell, hem de fer una pinya forta, cohesionada i capaç d'aixecar tot un poble i d'aguantar tota mena de pressions. Hem de fer saber als nostres polítics, a l'estat espanyol i al món, que existim, que som una nació i que, com totes les nacions vives del món, volem dotar-nos d'una estructura política pròpia i del reconeixement que com a poble ens mereixem. Volem esdevenir un nou estat d'Europa, un estat just, democràtic, solidari i respectuós amb tots els pobles. El proper 30 de juny començarem la marxa cap a la independència i no ens aturarem fins a assolir-la. Proclamem als quatre vents que el poble de Catalunya ha dit prou. S'ha acabat el temps de la queixa, de la súplica i de les renúncies. Els vents de la unitat i de la tenacitat ens portaran pel camí de la dignitat cap a la plena sobirania. Aquest text que us acabo de llegir el va escriure una membre del secretari nacional de l'Assemblea Nacional de Catalunya.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dilluns 11 de juny de 2012. Som a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Això només pot ser Tirant de Llibres. Quan són les 9 i 5 minuts del vespre, som en directe i aquest és el programa número 202. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit també a tota la nostra audiència. Ja sabeu que ens podeu sentir encara o avui dilluns o el dimecres, potser alguns ens sentiu dimecres. I en tot cas, bona nit, Joan. Com teniu el programa d'avui?
Bona nit. Tenim un programa completament atapeït de coses i d'espais diversos, espero que us agradi. També saludem aquí la Gemma Grau, nostra tècnica, que està aquí sempre darrere del vidre, fent una tasca excel·lent com sempre. I també saludem a tota la gent que ens esteu escoltant. Esperem que el programa que us presentem us sigui de vostre grat.
Avui tenim una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló, i a l'apartat de Sobre el fet literari emetrem una entrevista a Matthew Tree, una entrevista, Joan, que vam obtenir d'internet, de fet, perquè m'imagino que els temes que tracta es van considerar d'interès.
Sí, són temes culturals i lingüístics i nacionals. També és unes preguntes que se li fan a Matthew Tree, i jo les vaig, vaig haver de buscar-les per internet, però després ja la meva veu de la pregunta és meva i després Matthew Tree que contesta.
També tenim l'editorial, oi, Jordi, avui?
Sí, és una editorial agafada de la revista Reduccions, que ha tret el número 100.
Avui, tenint en compte que fa pocs dies va morir l'escriptor Ray Bradbury, doncs hem pensat que li hauríem de dedicar uns minutets. Llavors parlarem una mica, en Joan ens parlarà de la seva vida i obra, i llavors parlarem una mica més, potser, d'una de les seves obres més conegudes, el Fahrenheit 451.
Jo faré Francesc.
De la qual se'n va fer una adaptació al cinema l'any 1966 per part del director François Truffaut. També tenim una crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez. Això serà aproximadament cap allà dos quarts de deu. I a l'apartat de llibres a la carta, la nostra benvolguda companya Elena Martínez Pons ens parlarà d'una novel·la de Jordi Molist que es diu L'Anell. Com sempre, acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi, com cada setmana.
Bé, volia afegir una cosa. La persona que ha llegit el text d'abans es diu Àngels Folk, que no ho havia dit.
Bé, de fet, la persona que l'ha llegit ets tu.
Sí, no, però la que l'ha escrit.
La que l'ha escrit, eh?
La que l'ha escrit.
Som-hi.
Som-hi.
La crònica.
Bé, tenim el telèfon la nostra benvinguda companya Empar Murelló des del País Valencià.
300 anys de País Valencià, per Joan Lluís Bauset. De quan en quan, com que sóc ja més que rejubilat, m'entretinc rellegint el que més de 5.000 llibres que tinc a la meva biblioteca, així com també la immensa paperassa de revistes, fotocòpies i escrits que he anat guardant, i he trobat una fotocòpia sobre un treball que el meu amic Agustí Ventura m'envia fa temps. M'estic referint a Francesc Agustí Vella, que narra la vida del venerable fra Agustín Antonio Pascual de Guadassuar, un facsímil a cargo de Agustín Roig Barrios, cronista oficial de Guadassuar, 1999. Després de descriure la vida de la comunitat durant aquell temps, a la pàgina 41 diu, referint-se al frare mencionat, «Porque no le tenía el Señor destinado para apóstol de las Indias, sino de nuestro país valenciano». Els que pensen que el terme País Valencià és cosa de fa quatre dies estan completament errats, ja que aquesta expressió té més de tres segles. La postura de negar el nom de país per a la nostra terra és fruit d'una política que en l'anomenada Batalla de València s'utilitzà per obtindre un rèdit polític i electoral per part de la UCD i d'Aliança Popular per desvalencianitzar el nostre país. Llevant-nos el nom, els nostres governants ja sabien què ens feien, perquè sense nom, què som? Però fa més de 300 anys ja era coneguda l'expressió País Valencià, que ara alguns rebutgen. Clar que amb un govern com el que patim i amb una televisió que paguem i que menysprea el valencià, la gent no sap que tenim una llengua pròpia i que van tindre també una moneda pròpia i unes lleis, els furs, que van ser anul·lats per derecho de conquista. I la gent tampoc sap que el nom País Valencià és ben nostre. És veritat que per vertebrar el nostre país tenim el govern valencià en contra i també l'Església. El país no es fa amb terres mítiques ni amb copes d'Amèrica, ciutats de la llum, Fórmules 1 o aeroports que no tenen avions i només fan que endeutar la Generalitat. El país es construeix amb els mestres. Sí, sort que tenim els mestres i les escoles, perquè com va dir el meu bon amic francès de Paula Burguera, la revitalització del nacionalisme serà obra de les escoles amb mestres nostres com els que hem conegut en les diverses trobades d'escoles en València. Mestres que em fan descobrir als alumnes els valors de la llibertat i l'estima per la nostra cultura i pel nostre país. Mestres que inculquen als alumnes l'honestedat, l'honradesa, la veritat. Mestres que sembren llavors per a una societat més lliure i més valenciana. Una societat sense corrupció, sense demagògia ni manipulacions. Tinc confiança en el país perquè tenim bons mestres i perquè la llavor sembrada germinarà en bons fruits. Algunes voltes he pensat que la llengua i el país s'acabarien en dues generacions. Crec que estava equivocat. La llengua i el país tenen futur, malgrat la política nefasta de la Generalitat, perquè tenim bons mestres. Doncs bé, aquest era l'article, el darrer article que va escriure Joan Lluís Bauset al diari Levante el dia 18 de febrer, dissabte d'aquest mateix any. Volia llegir-lo perquè com que la setmana passada us vaig dir alguna coseta, us vaig situar sobre aquest home tan gran del nacionalisme valencià i amb una trajectòria tan enorme, doncs m'hauria agradat explicar-vos moltes coses en més programes, però mira, s'acaba la temporada i no en tinc temps, així que he volgut destacar aquest darrer article on ell reivindica el País Valencià i els mestres que fan possible que les noves generacions en prenguin el testimoni. Si voleu saber-ne més, no cal que m'enrotlli jo tampoc, si voleu saber-ne més, a la pàgina de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana hi trobareu les entrevistes que li van fer, trobareu també ressenyes sobre la seva biografia, comentaris de la seva obra, els premis que ha rebut, etc. Jo crec que paga la pena una entrevista que li va fer Santi Vallès i que està publicada per complet a la pàgina, com us dic, d'Escriptors en Llengua Catalana. I bé, això era un poc la qüestió que volia explicar-vos, però també una alternativa aquest cap de setmana que arriba a la Fórmula 1, ja que l'anomena el Bauset, tenim activitats alternatives, activitats ciutadanes alternatives a la Fórmula 1. Des d'una cacerolada a una protesta, a una xiulada, una concentració, a l'hotel, etc. etc. La gent que vulgui saber-ne, només cal que clique Fórmula 1 i ahir teniu el calendari i també totes les activitats que hi haurà. I una cosa que també volia contar d'aquesta setmana és que precisament a l'octubre, al centre d'octubre, hi ha una activitat molt interessant, o que jo considero que és molt interessant. Serà dijous 14 de juny a les 7 i ens parlarà Isidre Llopis sobre els aforismes de Joan Fuster, de Mare Didàctica i Pare Raonable, es diu així la conferència. És un dels cicles de conferències que s'han pensat com a homenatge a Joan Fuster. Isidre Crespo és un gran especialista i ja vam parlar d'ell fa no massa, al Tirant de Llibres, doncs perquè ell acabava de traure i de presentar un volum que es deia Fuster Meloman, amb els escrits de Joan Fuster en la música, però que això ja us vaig dir que va estar segrestat perquè hi havia hagut algun problema de publicació, de divulgació de l'obra i no sé ben bé com quedarà. Doncs bé, repetís que serà dins del cicle de conferències homenatge a Joan Fuster en l'espai Octubre, aquest dijous 14 de juny a les 7 de la vesprada. I després vull saludar molt especialment a Laia, que tot i que ha participat aquests dies en el Vociferio i me consta que ha sigut molt interessant tot el que tenia programat el Vociferio i que també la seva intervenció malauradament no ens hem pogut trobar ni ens hem vist. Així que una abraçada, moltes salutacions, feu el favor de llegir, ens veiem la propera setmana. Adeu, adeu.
Adeu-siau, un par, adeu-siau.
Sobre el fet literari.
Si la setmana passada vam parlar de Màrius Serra amb el fet literari, aquesta setmana serà una sobre Matthew Tree. També parlarem sobre llengua i literatura i espero que us interessi. Dius que l'únic que farà que Catalunya quedi ben explicada als estrangers és la independència. Per què?
Home, jo diré que és una qüestió de sentit comú. O sigui, cada vegada que vaig a Anglaterra o a Holanda, on sigui, dic que visc a Barcelona i automàticament diuen, ah, així que vius a Espanya, perquè diguem, no... Per tant, o sigui, l'única manera, la cosa que solucionaria això de seguida, només aquest petit problema d'identificar d'on vens i d'on et sents resident, seria que el país fos independent. Jo crec que si a partir de la mort de Franco el govern central hagués intentat crear seriosament un regne unit d'Espanya, o sigui, el model britànic, per exemple, explicant absolutament tot Déu, dins i fora de l'Estat, que aquí hi havia bàsicament tres països, no? Que hi havia Catalunya, els països catalans, que hi havia Euskadi, que hi havia Castella, etc, etc, etc. Si haguéssim explicat tot això a tothom, incloent els nens de les escoles, etc, ara estaríem en una situació com Escòcia i Quebec, és a dir, sense estat, però internacionalment coneguts. Però com que no han fet res d'això, més aviat han fet exactament al revés, doncs és sentit comú que amb la independència sí que aconseguirem ser reconegut en aquest, fins i tot en aquest sentit superficial. D'on vens? Barcelona. Ah, així que ets català.
Internacionalment, quins canvis has percebut en la projecció de cultures com la txeca o la lituana abans i després de la independència?
Home, sí, sobretot en el món de la literatura, sense anar més enllà del món de la literatura. Jo recordo molt bé que després de la independència dels estats bàltics, de cop i volta sortien a les llibreries arreu, llibres escrits per escriptors estonians, lituans, etc, etc, etc. Mai aquests llibres haurien sortit a les llibreries en traduccions arreu del món si no hagués estat pel fet que aquests autors, de cop i volta, eren autors seriosos i no pas regionals o provincials, perquè de cop i volta la seva regió s'havia convertit en el seu propi centre. Que això és una mica el que aconsegueix la independència política. Fa que un lloc que la resta del món pensa que és una província esdevé un centre en el seu propi dret, per dir-ho així. I al canvi, qui diu el món de la literatura diu qualsevol altre aspecte de la vida social, cultural, etc.
Tindríem més opcions de guanyar un Premi Nobel?
Tenim l'exemple del, em sembla que era Santiago Rusiñol, que estava nominat tres o quatre cops al Nobel i cada vegada hi havia el problema que no, que havien donat el premi també a un castellano parlant, un castellano escrivint, més ben dit, un escriptor castellà, per equilibrar la cosa. Jo diria que sense estat un Nobel és impensable, en tant que Nobel de literatura, sobretot.
És possible un èxit de masses escrivint en català?
Bé, això de les vendes internacionals dels llibres, diguem, és com una mena de loteria. O sigui, abans que va arribar a Milan Kundera, per exemple, a finals dels anys 70, ningú, i ningú vol dir absolutament ningú, a Anglaterra, posem per cas, o als Estats Units, fora de les universitats, llegia literatura txeca. I de cop i volta la literatura txeca, que en aquella època, recordem-ho, estava tota ocultada pel règim comunista que hi havia, era una cosa completament tan amagada, diguem, com la literatura catalana. Però gràcies a aquell, podríem dir, aquell cop de sort que va tenir el Milan Kundera, doncs de cop i volta la literatura txeca es va posar de moda. I això pot passar perfectament a la literatura catalana. Pot passar perfectament. Si hagués estat propi, molt més, perquè de cop i volta la gent se centraria en tota la cultura catalana, incloent-hi la literatura. Però els llibres tenen això. Poden tenir sort contra tots els obstacles possibles. Un exemple seria la novel·la del Jaume Cabré, la penúltima novel·la, Les veus del Pamano. Doncs aquesta novel·la em sembla que se n'han venut gairebé un quart de milió d'exemplars a Alemanya, per exemple. O sigui, Alemanya és un gran autor. L'èxit no s'ha traslladat, que jo sàpiga, a altres països. A Anglaterra ningú no està publicat, que jo sàpiga. Però només cal un cop de sort. En el cas anglès, el conec una mica a fons, perquè moltes vegades les úniques ressenyes de llibres escrits en català que surten en qualsevol revista literària d'allà els he escrit jo durant els últims 10 anys. És a dir, pel Times Literary Supplement, que potser és la revista literària més cara i ulls d'allà. I el que veig és que per molt bo que el llibre pugui ser, estem parlant del millor llibre de contes de l'Empar Moliner, estem parlant de Pedra de Tatera de la Maria Barbal, estem parlant de la magnitud de la tragèdia de Quim Monzó, però cap d'aquests llibres no han tingut èxit comercial, perquè no han tingut aquell petit cop de sort que va tenir el Cabré, per exemple, a Alemanya.
Com ha anat la difusió internacional del llibre? Com explicar aquest país als estrangers?
El que és interessant és que rebo feedback bastant bo, i això és el que m'ha estranyat més, dels lectors de la versió anglesa, perquè moltes vegades són persones que no saben res de Catalunya, no han sabut no han volgut saber res de Catalunya, i ho troben interessant, com a mínim. Encara que no estiguin d'acord amb tot el que dic, com a mínim accepten que és un llibre escrit per una persona que ha viscut aquí 26 anys i no està fent propaganda política. De la versió anglesa, la història que més m'agrada és em va escriure un lector català dient que la seva nòvia bielorussa, que vivia als Estats Units, mai no havia entès per què el seu nòvio insistia que era català, no espanyol, etc. No ho entenia. O sigui, no. I buscant Catalunya, jo que sé, a Amazon o a una d'aquestes llibreries virtuals, va descobrir aquest llibre, sense saber què era, el va demanar, el va baixar, el va llegir i li va escriure tot un missatge llarg dels Estats Units dient: ara entenc el que vol dir ser català, ara entenc per què insisteixes tant en el tema.
Com hauria de ser la política cultural internacional de la Catalunya independent?
Perquè al cap i a la fi la cultura és antiinstitucional o ainstitucional per definició. Però posem per cas que hi ha una necessitat de projectar, de donar a conèixer una cultura arreu del món. Tots els estats tenen coses com Instituto Cervantes o British Council o Ramon Llull, per exemple, l'Institut Ramon Llull. Jo crec que el paper de Catalunya, com que tindria recursos, l'Institut Ramon Llull gairebé no en té en comparació amb l'Institut Cervantes, sense anar més lluny. El que faria, jo crec, o sigui, la política intel·ligent seria assumir que culturalment qualsevol autor o pintor o cantant o el que sigui de qualsevol zona dels països catalans pertany a la cultura catalana i per tant pot ser promocionada o divulgada, com es vulgui dir, des de l'Institut Ramon Llull de la Catalunya independent.
L'editorial.
Bé, doncs l'editorial d'avui també mantindrà una mica aquest to, en part, doncs, carregat de bones propostes i de bones intencions en relació al tema de la cultura i de la llengua catalanes, perquè és un editorial tret de la revista Reduccions. La revista de Reduccions és una revista de poesia que es va fundar l'any 1977, va ser fundada per Miquel Martí Pol i altres persones prou conegudes, Gimon Serrallonga, Lluís Solà, i per celebrar el número 100 d'aquesta revista de poesia ha publicat una declaració sobre la llengua que ara us llegeixo. No és íntegra, però sí que són potser els moments més interessants. Té dues parts. La primera part de la declaració sobre la llengua de la revista Reduccions és la llengua, el poder i la justícia. I diu: cada llengua és una part indispensable de la llengua de la humanitat. Cap poder exterior no té legitimitat per emetre lleis sobre la llengua d'un país. En tot cas, les seves lleis no són sinó imposicions, abusos, extorsions. No hi ha raons que justifiquin de marginar una llengua al seu territori ni d'extirpar-la'n. Només hi ha l'abús, la injustícia, el menyspreu i el dany contra la humanitat. Un poder que durant segles s'ha proposat d'exterminar una llengua i que imposa sistemàticament el bilingüisme per continuar marginant-la és un poder il·legal, il·legítim, fraudulent. Imposar el bilingüisme sota l'aparença de justícia i d'igualtat, després de segles de marginació i de persecució d'una llengua al seu territori propi, és el mètode de marginar definitivament aquesta llengua. Fins ara, la llengua catalana està confinada a una cooficialitat restringida. Hem passat de l'etapa de prohibició absoluta a l'etapa de tolerància de la llengua. En cap cas i de cap manera no hi ha hagut la voluntat estatal de restituir la llengua pròpia a tots els àmbits, sense restriccions, sense obstacles. I així, la llengua pròpia al nostre país, a la pràctica, continua sent bandejada als àmbits que li pertanyen per dret i per deure. Passo a la segona part d'aquest editorial, que és la llengua i la poesia. El llenguatge i la poesia són consubstancials amb la humanitat i tant l'un com l'altre es materialitzen i es manifesten per mitjà de llengües concretes. Les llengües no són pas abstraccions, ni tampoc mers repertoris de mots i de regles morfològiques i sintàctiques. Les llengües són construccions culturals col·lectives forjades en el transcurs de la història per uns grups humans determinats, es diguin pobles o nacions, que s'han hagut d'enfrontar a unes condicions particulars de l'existència humana. Les llengües són mitjans de comunicació, però també de creació, d'acumulació i de transmissió cultural. I és a causa del profund valor pràctic que els atorguen aquestes funcions que les llengües adquireixen un eminent valor simbòlic per als pobles que les hereten, se'n serveixen, les transformen i les projecten cap al futur. La poesia, si més no fins ara, no ha estat feta per ser traduïda. És bo que traduïm poesia, però la poesia és composta en una llengua determinada i per una llengua determinada, que és tant com dir per un conjunt d'instruments musicals únic, imprescindible, precís, altament complex, una de les músiques verbals del món. La poesia és feta en una llengua per la comunitat i per les persones d'aquesta comunitat que tenen aquesta llengua com a llengua, com la seva substància verbal, musical, intel·lectual, comunicativa. És en el medi de la substància lingüística col·lectiva que la poesia vol desplegar totes les potencialitats de la paraula. Una llengua és un fet col·lectiu, l'individu la rep en comunitat i l'usa en comunitat. La llengua d'un poble heretada per l'individu és un patrimoni ambivalent, l'equipa per la vida social, però alhora li imposa unes certes convencions en l'expressió verbal. La paraula de cada individu esdevé possible, però alhora limitada per la llengua col·lectiva, o, més ben dit, per les fórmules i les convencions en què tendeix a cristal·litzar la llengua tal com és usada en els diversos àmbits de l'activitat social. La poesia, entesa en el sentit més ampli, sovint és causa i efecte de la lluita de la paraula individual contra les convencions que s'han anat incrustant damunt el pinyol viu de la llengua col·lectiva. Una llengua no pot ser escapçada, el seu patrimoni literari no pot ser ocultat al món ni escatimat a les persones nouvingudes que s'incorporen per naixença o per immigració a la comunitat lingüística. La creació poètica no pot ser desconnectada de la veu i de l'orella del poble que la nodreix. Les institucions responsables de la política educativa, la política cultural i la política universitària no l'han d'ignorar ni marginar. L'extensió de l'ús social de la llengua cal que vagi acompanyada de la difusió, el coneixement i l'estudi del seu patrimoni literari. La reivindicació d'una llengua per part d'una col·lectivitat perd força i fins i tot sentit si no recolza en la pràctica de la llengua, en l'ús més ampli i divers de la llengua, sense restriccions ni concessions. La poesia es forja a l'arrel de la llengua, la poesia és la flor delicada i airada de la paraula. Reduccions, revista de poesia, primavera de 2012.
Literatura universal.
Bé, comencem parlant dintre l'espectacle, dintre l'espai de literatura universal, de Ray Bradbury. Va néixer aquest autor a l'estat d'Illinois el 22 d'agost de 1920 i va morir precisament el 6 de juny, fa molt pocs dies, exactament fa 5 dies que va morir, Fou novel·lista, escriptor d'històries curtes, d'assaig, dramaturg, guionista i poeta estadounidense. Com podeu veure, és una persona molt polifacètica. Va tocar moltes tecles, diguem-ne. Encara que la més coneguda és, evidentment, la vessant d'escriptor, i bàsicament per dos llibres, que en parlem després. Entonces, de tota la seva educació formal acaba aquí, va anar per molts coses, va anar a la Universitat de Los Angeles, es convertí en un estudiant de la vida. I aquesta manera d'entendre la vida va anar en diaris a les cantonades dels carrers de Los Angeles, fins i tot. Des del 1938 al 42, 4 anys, passant les nits a la biblioteca pública, les nits, vull dir, dormint allà, i els dies a la impremta. O sigui, es convertí en un escriptor de text complet el 1943 i contribuí en nombroses històries curtes per a diaris abans de fer-la una col·lecció. Dark Carnival, el 1947. Bé, anem a entrar ja a les obres més importants. La seva reputació com a escriptor de coratge i visió s'establí amb la publicació el 1950 de les famoses Les Cròniques Marcianes, que descriu els primers intents de la Terra de conquerir i colonitzar Mart i les conseqüències inesperades que aquest fet provoca. A continuació vingué L'Home Il·lustrat i després, el 1953, la gran obra de totes, que després el francès en parlarà, que és Fahrenheit 451.
De la qual, per cert, estem sentint ara mateix, com a música de fons, la banda sonora de la pel·lícula, que el director François Truffaut va fer l'any 1966, aquesta novel·la que acabes de citar, de l'any 1953.
La que molts consideren l'obra mestra de Bradbury, una mordaç acusació a la censura realitzada en un món futur en què la paraula escrita està prohibida. En un intent per salvar la seva història i cultura, un grup de rebels memoritzen obres senceres de la literatura i filosofia a mesura que els llibres són cremats per l'estat totalitari. Aquests treballs inclouen diferents llibres. En total, Bradbury va publicar més de 30 llibres, prop de 600 històries curtes i nombrosos poemes, assaig i peces de teatre. Les seves històries curtes van aparèixer a més de 1.000 currículums d'antologies de lectura recomanada en escoles, és a dir, que és un dels autors, diguem-ne, de referència.
Fins i tot en català. En català hi ha antologies de literatura de ciència-ficció i Ray Bradbury hi és com a autor de referència.
L'obra de Ray Bradbury ha estat inclosa en 4 col·leccions importants de col·leccions de llibres americans. Per exemple, The Best American Short Story, la millor història curta d'Amèrica, va ser premiat amb el Premi O. Henry Memorial, el Premi Benjamin Franklin, el Premi World Fantasy per part de Lifetime Achievement, el Premi Grand Master de Science Fiction Writer of America, escriptor de ciència ficció d'Amèrica, el Premi Pen, etc. Va col·leccionar tota una corrua llarguíssima de premis. Bradbury mai va confinar la seva visió a la literatura pura, com he dit abans. Va ser nominat per un premi de l'Acadèmia pel seu film animat Icarus, Mongol Fearbright, i guanyar un Emmy Award pel seu guió televisiu The Halloween Tree. Per tant, va adaptar 65 de les seves històries per a Ray Bradbury Theatre de la televisió. Va ser el consultor creatiu de United States Pavilion al New York World Fair el 1964. El 82 creà les metàfores interiors de la mostra Spaceship Heart a l'Epcot Center Disney World i més tard contribuïa a la concepció de la ruta espacial Orbiton a Disneyland Paris, a França. Casat des de 1947, Bradbury i la seva dona Maggie van viure a Los Angeles amb els seus 4 gats. Tenien 4 filles i 8 nets. Maggie morí el novembre del 2003. En ocasió del seu 80è aniversari, a l'agost del 2000, Bradbury digué: "La gran alegria de la meva vida ha estat aixecar-me cada matí i córrer a la màquina d'escriure perquè m'ha vingut alguna nova idea." Això ho deia quan tenia 80 anys, eh? "La sensació que tinc cada dia és molt semblant a la mateixa que tenia quan tenia 12 anys. En qualsevol esdeveniment aquí estic amb 80 anys sense sentir-me diferent, ple d'un gran sentit de joia i content per la llarga vida que se m'ha permès. Tinc bons plans per als pròxims 10 o 20 anys i espero que m'hi acompanyeu." Aquest matí va morir el 6 de juny de 2012 a Los Angeles, Califòrnia, als 91 anys d'edat.
Bé, doncs ja veieu aquest panorama, aquesta trajectòria que ens ha traçat en Joan sobre l'escriptor Ray Bradbury. evidentment ara s'ha de complementar parlant una mica de la seva obra, potser de la seva obra mestra, l'obra més coneguda per la qual ha sigut cèlebre, i és l'obra Fahrenheit 451. Per què un llibre es fa cèlebre d'aquesta manera? Per què aquest llibre es converteix en un clàssic? Probablement els clàssics ho són perquè tracten temes que en el moment en què l'obra és publicada són temes d'actualitat, però no perden vigència. Passen els anys i continuen tenint vigència, per això continuen interessant a la gent. Passa això amb Shakespeare i passa això amb els grans clàssics de la literatura universal. Podríem considerar el Fahrenheit 451 un clàssic? Home, tenint en compte que el tema que tracta és l'interès que tenen els líders, els polítics d'una societat del futur per controlar la població, doncs home, se suposa que els polítics, aquesta és una cosa que intenten fer sistemàticament, encara ara, sí, amb aquests interessos per canviar les lleis d'educació i posar-les més al seu gust, en certa manera. Per tant, a veure, el tema de la censura, que és un dels temes del llibre, avui en dia, doncs bé, encara nosaltres aquí per sort no ens hi trobem, a Ponsen Ràdio, és una emissora que...
No
hem estat mai censurats, però segur que hi ha periodistes o gent que pateix el problema de la censura, o potser no aquí.
S'autocensuren.
El tema del poder també és un tema d'actualitat, doncs, també la importància de la literatura i de la paraula com a font i vehicle del pensament, la tecnologia, la responsabilitat col·lectiva enfront dels abusos dels governants o el rumb de la societat. Ostres, aquest tema és importantíssim. Tots una mica tenim una part de culpa de com van les coses. Home, evidentment no tenim la culpa que els bancs vagin com van, però...
De Bankia no tenim la culpa.
Exacte, de Bankia no tenim la culpa, però bé. Bé, doncs, expliquem ràpidament de què va el llibre, de què va Fahrenheit 451. El protagonista és una mena de bomber, un cremador de llibres, en una societat on llegir és delicte, perquè incita a pensar i qüestionar el poder. Mira que sempre ho diem nosaltres, el tirant de llibres, que volem que la gent llegeixi perquè siguin més lliures.
Sí, però ells, que el contrari. Fixa't,
en aquesta societat prohibeixen els llibres perquè la gent no pugui pensar.
Sí.
Diu, es veu que el govern el que propugna és la idea de l'hedonisme, de només passar-ho bé i oci i res més. De fet, la dona del protagonista, d'aquest Guy Montag, resulta que no s'interessa ni per problemes socials, ni per problemes dels llibres, de les prohibicions. L'únic que s'interessa és per mirar la televisió, d'un programa que fan a la televisió i només té el cap a mirar la televisió.
El títol de la pel·lícula...
És Fahrenheit 451, sí, perquè de fet és la temperatura a la qual crema el paper. La temperatura, evidentment, no en graus Celsius, sinó en graus Fahrenheit. Llavors, doncs, bé, aquest senyor veu com una dona és cremada viva per negar-se a deixar la seva biblioteca, coneix també una noia que es diu Clarice, que tot plegat fa que es replantegi la seva activitat de cremar llibres. Llavors, entra en crisi, es qüestiona la seva feina, entra en contacte amb un grup dissident que memoritza els llibres perquè no es perdi el seu missatge, i aquí sembla que estaríem tornant a l'origen de la literatura, la difusió oral de la literatura. La seva cap l'adverteix i intenta justificar la censura, segons ella, adoptada lliurement pels ciutadans per tal de ser feliços i no amoïnar-se amb lectures pertorbadores. El govern el persegueix i ataca la ciutat amb bombes i controls policials, però els homes lliures escapen al camp i es transmeten la literatura oralment, esperant el moment en què la societat permetrà de nou el retorn de la cultura. Doncs aquest seria una mica l'argument d'aquesta novel·la, almenys que al meu entendre, tal com ho veig jo, és de fet l'obra potser més coneguda del Ray Bradbury. Certament aquesta altra que ha citat, les Cròniques marcianes, també són prou importants.
Si no, es transmeten l'obra dient-les, o sigui, dient d'una a l'altra. Es transmeten, o sigui, com que només una persona ha memoritzat un llibre, doncs aquella persona és la Bíblia, aquesta persona és el Capital, aquesta persona és tal. És els noms de les persones ha agafat el nom d'un llibre, l'ha memoritzat i el traspassen a altres oralment. Això és el que fan. És curiós, això.
Bé, doncs, amb aquest petit recordatori, doncs, ens hem parlat una mica de Ray Bradbury, aprofitant doncs, aquest esdeveniment que ha passat, que s'ha mort fa uns dies. Som-hi, doncs.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, Mira, tenim el telèfon de la nostra benvolguda col·laboradora, Laia Martínez, de les Illes Balears. Què tal, Laia, com estàs?
Hola, bon vespre, va bé, i vosaltres?
Vinc aquí treballant i ja ho saps. Què en sents a través de l'ordinador, tu?
Sí, normalment us escolto, però després del programa.
Ah, després. No sabia si... Com que a vegades comentaves coses que havien dit, i pensava, deu ser que ho deu sentir.
Ja ho evidentment... Sí, bé. Els dies que arribo a temps, de seguida que arribo a casa em connecto i miro doncs, aquestes coses tan interessants que sempre ens expliqueu. El que passa és que plego una mica tard i no cada dia em va bé, però bé.
Doncs vinga,
no
què et vols explicar?
Si parlat. Jo us volia parlar del Festival de Poesia de la Mediterrània, que se celebra aquesta setmana, bé, ja fa un parell de setmanes que es fan actes aquí a Mallorca en relació amb aquest festival, però aquesta setmana hi haurà l'acte culminant, diguem-ne. El Festival de Poesia de la Mediterrània, supos que el coneixeu, ja fa 14 edicions que se celebra, i és aquest festival que dirigeix el també poeta i narrador Biel Mesquida, i doncs que fa una diada poètica, una vesprada de juny, convidant a poetes de tota l'àrea dels països amb influència mediterrània, de manera que doncs, en la mateixa nit es combinen diverses llengües i diverses poètiques en el marc del teatre principal d'aquí de Palma. I bé, enguany, doncs, una mica per culpa de la crisi, com per tot, s'han reduït, per exemple, en aquest cas s'ha reduït el nombre de poetes, n'hi ha 10 en lloc de 13, i s'ha intentat comptar més doncs, amb participació principatina i balear per tal doncs, de que les despeses no fossin tan grans. Però tot i així tindrem també presència de poetes de fora i molt interessant. Tindrem en Tiago Torres da Silva, que és un al·lot portuguès que fa molts anys doncs, que escriu i recita i que ens presentarà una poesia molt sentida, molt, no sé si dir-ne, del sentiment. I, per altra banda, Nanahid Kaviri, una lota persa que ve des de l'Iran i que presenta doncs, una poesia potser més política, però alhora que juga molt amb la fonètica i tot plegat. Després tindrem també en Pedro Enríquez, que vendrà des de Granada a fer la part en castellà, i na Teresa Colom vendrà d'Andorra ja en català. Llavors, pel que fa a la resta de poetes, en vendran uns quants de les terres principatines, vendran Andreu Subirats, que és de Tortosa, un poeta que, a més de poeta, és traductor, acaba de traduir les balades d'en François Villon, un llibre que està tenint molt èxit i que us recomano perquè està molt ben traduït i és molt preciós. Tindrem també en Víctor Obiols, que és aquest poeta de Vic, que també és pianista i que, per tant, ens lligarà una mica la poesia amb la música. I després tindrem, per la part, diguem-ne, balear, en Miquel Bezares, també en català, evidentment. Tindrem en Joan Perelló, que ha publicat darrerament aquest inventari d'omissions amb el Gall Editor, que també ha rebut molt bones crítiques, en Miquel Àngel Lleuger, i jo mateixa, doncs no sé si per quota principatina o per quota balear, però també hi estaré convidada i també doncs, hi recitaré. Sobretot en Biel Mesquida ha fet una mica, ha posat bastant d'èmfasi amb el fet que aquest any és l'any Alcover, l'any 2012 ha estat declarat l'any Alcover, per lo tant aquest recital tindrà encara més aquest sentit de l'oralitat, aquestes ganes de transmetre la nostra cultura a través de la llengua parlada. I també, per altra banda, doncs, intentar que ja que els recursos són menys, doncs entre tots puguem fer una diada poètica que reivindiqui més doncs, aquesta música, aquesta festa que hi ha implícita dins la nostra llengua i que és el català, cosa que aquí a Mallorca ara mateix ens és tan important de reivindicar, i més tenint en compte que aquest festival, com que compta amb suport institucional, doncs hi haurà les autoritats. A part d'aquest acte que se celebra, no us he dit encara el dia, se celebra el dijous, aquest dijous dia 14, a les 9 del vespre, té l'entrada gratuïta però s'han de reservar les entrades. A part d'aquest acte hi haurà també un concert de Nana Roig i l'Ombra de Tonxent, que és d'aquí, és també, no sé d'on és, ara que ho dic.
Sí, sí, és de Vilafranca, és de Vilafranca, de Vora.
De Vilafranca. I serà ella presentant aquesta proposta doncs, també tan poètica que té, però això ja serà divendres dia 22, és a dir, que ja us ho recordaré, si un cas. I vam tenir també el dimarts passat l'espectacle de teatre dirigit per en Joan Fullana, titulat Contribució de bàrbars, i que estava basat en poemes d'en Bartomeu Fiol. Que es clourà el festival amb un recital de Maria del Mar Bonet, acompanyada per Dani Espasa, el divendres 14 de setembre. És a dir, el Festival de la Mediterrània és un festival que s'allarga durant tota una colla de mesos, des de juny fins a setembre, i que hi ha moltes de les activitats doncs, que no són obertes al públic, però que entre tots els poetes convidats suposen una experiència doncs, molt enriquidora i molt bonica.
És molt bé. Aia, doncs gràcies per tota aquesta informació que ens has donat. És que el temps sempre se'ls va tirant a sobre, sempre volem fer un noticiari i mai el podem fer.
Perdoneu.
No, per tu, no, tots plegats, si tots plegats.
Això és una cosa... si trobeu un bitllet barat, ja ho sabeu, el dijous podeu escapar-vos en aquest gran recital del Festival de la Mediterrània.
Molt bé, Laia. Moltes
gràcies.
Una abraçada.
Vinga,
salut, una ferrada. Que vagi bé.
A reveure.
Vinga, a reveure.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit a tothom i pensem-nos-ho de l'escapada, eh?
Això de l'escapada, eh? Ja ve de gust.
Ja
ve de gust anar a Mallorca. Escolta, a veure, havíem sentit parlar de l'anell dels Nibelungs, d'altres anells...
De casament, però, els anells de casament...
Sí, els anells de casament. Hi ha senyores que diuen les anells, eh? Però què ens pots dir de l'anell de Jordi Molist?
Doncs, aviam, no, tampoc res a veure amb l'anell del Frodo i tota aquesta colleta de l'Aragon i tots aquests, tampoc. Aviam, us puc dir que és una novel·la de misteri i, bueno, espectacular, eh? Espectacular en tant en quant t'atrapa des de la primera pàgina. I és una novel·la, bueno, que té aquell punt màgic, no?, de no saber ai, què passarà ara i qui serà i què passarà al final. I, bueno, jo com que soc una mica estranya, la veritat és que quan em trobo... No puc suportar el neguit i normalment acostumo a mirar la darrera pàgina.
Ah, jo també ho faig, trampa.
Jo també ho faig, a vegades.
Faig trampa totalment. No
ets estranya, no.
Això em tranquil·litza molt, sabeu? Perquè ja sé qui amb qui es queda, bueno, en fi, és tota una sèrie de... Jo ho he fet sempre des de petita. Però bé, en fi, per què us ho dic tot això? Perquè l'anell de l'últim temple és una, com us deia, una novel·la de misteri que bé, el fil conductor és bueno, els templers, no? Per aquells qui no sàpiguen... A veure, no és una novel·la sobre els templers, eh? Tampoc us penseu això. Vull dir, hi ha un trasfons de templers. Per aquells que no sàpigueu qui són els templers...
Ui, doncs, perdona, una precisió. Aquí és bastant conegut el Baix Montseny perquè precisament un barri de Santa Maria Palautordera es diu El Temple i es diu sí, així perquè... Diguéssim que Santa Maria de Palautordera em sembla que en els seus orígens té alguna cosa a veure amb un establiment de templers. Si més no, potser no és la fundació inicial, però sí que al llarg de la seva història hi van ser presents els templers.
No, a veure, la Fundació Inicial, ja et dic jo, Jordi, que no, perquè això va ser fundat a Jerusalem i eren, en principi eren 9 persones i t'estic parlant del
centre. No, dic que potser l'origen de Santa Maria Palautordera no neix com una fundació del temple, no? Però sí que s'hi va instal·lar, eh?
T'havia mal entès, eh?
O sigui, Santa Maria Palautordera, ciutat templera o poble templer, si vols.
Doncs sí, la veritat és que sí, i aviam... també aquí, per aquí també trobem, per aquí a Catalunya també trobem a Castell de Gardenya, Lleida, Montsó, Miravet, i la de Santa Maria de Palautordera, evidentment. Jo el que us volia fer una mica de bueno, no d'història dels temples, no? Però bé, dir-vos que al principi van néixer, jo dic, com a 9 persones, no era massa nombrós, i la idea era molt maca, no? Que era custodiar tot el peregrinatge que anava a la ciutat santa, a Jerusalem. Però clar, com tota idea maca, al final s'acaba polititzant, i bé, doncs va acabar com va acabar, és a dir, que va desaparèixer sobtadament, perquè ja hi havia masses interessos econòmics, hi havia massa guerres en nom dels templers i, en fi...
Hi va haver una intervenció al rei de França, eh?
Exacte, i qui vulgui més informació sàpiga que bé, que n'hi ha molta, vull dir, només clicant al Google dels templers, doncs n'hi ha molta. Però jo tot això us ho explico arran d'aquest llibre. Per què? Perquè, mireu, la protagonista és una noia que es diu Cristina i que és catalana, que passa que viu a Nova York. I ella és advocadessa. Llavors, quan ella fa 27 anys, el seu... bueno, promès, o encara no és promès, perquè li regala l'anell el mateix dia, li regala que és un d'aquests agents de canvi i borsa de, bueno, que estan rics i que fan aquests regalos de Tiffany's i llocs així tan de renom. I alhora també ella, la Cristina, rep un anell que no té res a veure, però que és un anell antic i no sap de qui li ve. Clar, naturalment, vosaltres per quin anell us interessaríeu? Doncs per anònim, no? Doncs ella també. I aquest anell la du a retornar a casa, bueno, a Catalunya, vull dir, i a fer tot una mena a Catalunya i la resta de l'Estat, perquè comença un viatge iniciàtic als 27 anys, però bé, iniciàtic, en tant en quant, ella no tenia res a veure amb els templers, ni sabia res dels templers, i de cop i volta s'hi troba posada enmig. I bé, comença la fa tornar a les seves arrels, ella comença a la ciutat de Barcelona, i arrenca un viatge per la costa, i la gràcia del llibre és que des d'un present et transporta a un passat, perquè ella va et transporta tota l'època dels templers. I gràcies a aquest anell, ella va coneixent tota la presència dels templers i totes les activitats dels templers aquí a una mica la costa mediterrània. Aviam, ignoro si els fets que narren en el llibre són reals. Els llocs, segur que sí, perquè ara mateix ho estàvem comentant, Jordi, amb tu, els llocs, sens dubte que sí. I no m'estranyaria perquè l'escriptor, l'autor d'aquest llibre, que es diu Jordi Molist, és un historiador, sent passió per la història i va fer unes quantes estades llargues a ciutats dels Estats Units i malgrat tot també sobre diversos aspectes de la història, tant d'allà com després també aquí també va estudiar bastants fets, i ell el que li agrada és aquesta mena de fer back and forth que diuen els nord-americans, no? És anar endavant i endarrere, o no són flashbacks perquè són diferents èpoques. La Cristina s'imagina tot el que ella va retrobant gràcies a aquest anell, però no és ella que ho visqui, eh? És senzillament anar del passat al present, i això és constant, un capítol és un passat, un capítol és el present, i com la Cristina va ella integrant totes aquestes noves descobertes que va fent, que mai ella s'hagués imaginat, i que la du al final a prendre una decisió que molt important en la seva vida. Clar, jo no es puc dir aquest final, però val molt la pena de llegir-lo.
Doncs,
a banda, dir-vos sí. També, ja sé que anem d'ara, però dir-vos també que, a veure, no és un llibre d'història i no és un llibre sobre els templers, és una novel·la de misteri amb el transfons aquest, però també és interessant veure l'estil amb el que està escrit, el llenguatge, perquè d'una banda ens trobem amb els capítols presents on el pensament de la Cristina, clar, es tradueix amb el pensament d'una noia o una senyora que m'ho vulgui dir de 27 anys, alhora que amb el llenguatge mitjaval, i clar, això doncs té el seu intríngulis, té la seva gràcia. Jo, a veure, a més un llibre m'ha encantat, no és massa llarg, ja té columna publicat, i bé, jo crec que, a veure, és fascinant.
Jo el recomano, eh?
Darrerament, els misteris, tot això és el que m'abstrau del meu dia a dia.
Perfecte.
Posa-hi perquè és final de curs.
Bé, la literatura moltes vegades, perquè no, també pot ser evasió.
Sí, companyia, evasió, sí, és cert.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies,
doncs,
Helena.
Us animo a vosaltres i a tota l'audiència a llegir-lo, perquè de veritat que us agradarà molt, i si no coneixíeu res, tu ja veig que sí, Jordi, però si l'altra gent no coneixia res dels samples, doncs és una bona manera, és un primer pas.
Molt bé, ja farem cas.
T'esperem el dia que ve, que serà l'últim de la temporada?
Sí, quina llàstima.
No, el penúltim.
El penúltim de la temporada?
No, l'últim.
A mi m'havia dit que era...
Sí, perquè el 24 l'emissora ja haurà tancat la programació regular de la temporada.
Moltíssimes gràcies i passem rapidíssims a la frase. Bé, i la frase d'avui és una mica més que una frase, és una anècdota gairebé, i una anècdota que té com a protagonista el senyor Josep Maria Bausset. El senyor Josep Maria Bausset es va trobar amb un guàrdia civil, cap allà als anys 50, un guàrdia civil de l'Espanya Profunda, el qual li va preguntar com era que un home en tres carreres parlés en valencià, eh? I va reblar com los patanes. I, com expliquen els fills de Josep Maria Bausset, Josep Maria Bausset va respondre al guàrdia civil: "Oiga, ¿y los patanes de su pueblo cómo hablan?" L'home aquell es va adonar que havia fet el ridícul i només va poder respondre: "Collo, pues es verdad." Bé, i amb aquesta anècdota, doncs, acomiadem el programa d'avui.
Exactament, i... doncs la setmana vinent, com acabem de dir, serà l'últim d'aquesta temporada, i bé, doncs, us agraïm la vostra atenció, a tota l'audiència, agraïm també, doncs, a la Gemma que ens hagi fet aquest control tècnic excel·lent i a totes les persones que han col·laborat. Recordeu que aquest programa es reemet els dimecres,
de 10 a 11, 11.
Exactament, en diferit, i us convidem que torneu a sentir, bé, que sentiu el proper programa el dilluns que ve, el dia 18 de juny.
I mentre no hi som aquest estiu, podeu baixar-vos els programes de la ràdio La Carta, eh, per no anar perdent, doncs, aquesta dicció que segur que sabeu mantenir.
Recordeu que és la web de l'Ajuntament de Sant Celoni, buscar la ràdio i buscar Llibres a la Carta. Allà ens trobareu i podeu baixar els llibres o sentir-los.
Bona setmana.
Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.